caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és dimarts, 7 de març, dia entre setmana, són les 3 i arranca La Caravana, un programa de la Ràdio en Català que també es dutxa amb la galleda als peus. I ho fem, com sempre, amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, també, com sempre, amb Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas, amb José.
La Caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui us explicaré què és el que heu de fer si voleu menjar allioli i no tenir mal alè. Sona impossible, però no ho és. Quedeu-vos perquè en uns minuts parlem d'allioli, però també de moltes amistats i alcohol a la caravana de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia esbrinarem com la gent del carrer cuida les seves dents. Volem saber quantes vegades se les renten i descobrirem també quan fa que no van al dentista. En parlarem de tot plegat amb el nostre expert del dia, el doctor Germán Pareja, president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
Andreu González, molt bona tarda.
Bona tarda, Joan.
És dimarts i, per tant, toca Crònica Negra, els nostres crims o gairebé.
I avui ens torna a visitar la caravana Xavier Álvarez, perfilador i criminòleg, per explicar-nos el cas de l'assassí del Zodíac, un dels casos més paradigmàtics de la història de la criminologia que ha inspirat fins i tot alguna pel·lícula.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofà llit per una agradable conversa, Núria.
Em dic Miquel, en minúscules faig cançons, per amor a l'art perquè no em dóna per viure. Així es defineix a través de Twitter el cantautor i productor musical igualadí Miquel Nafria. Va debutar amb Ser trencada, un disc autoeditat i conceptual sobre el procés del dol, de l'amor i de la mort. Aquest el va seguir el segon, I la geminada, un disc que parla dels punts finals a les històries d'amor i que, juntament amb algunes cançons del primer, conforma la nova proposta del directe del cantautor que presentarà per primer cop al casinet d'Hostafrancs dins de la 28a edició del Barnasants.
I ja ho sabeu que en aquest programa cada dimarts els caravaneros parem per ser solidaris. Pau Canyes, bona tarda.
Molt bona tarda, sí. Avui volem parlar de Pallassos Sense Fronteres, una associació sense ànim de lucre que des del 1993 treballa per millorar la situació emocional dels infants que sovint pateixen els efectes dels conflictes bèl·lics i els desastres naturals arreu del món. En volem parlar amb Gina Segura, o més coneguda com la Pallassa Xurri.
I a l'hora, a l'última hora de programa, arriba a la caravana el bo i millor del tietisme de la Ràdio Catalana. Andreu.
Doncs sí, com cada dimarts, la Consol Rovira, Carme Pasqual i Laura Rabanal seran, com sempre, la nostra caravana per passar una bona estona. Amb elles també parlarem de dues obres de teatre, Pazzo, que podrem veure a la sala Versus Glòries fins l'abril, i per això ens acompanyarà a la caravana l'actor Jordi Benacolocho, però també parlarem amb un altre actor català com Joan Negrier, que està representant juntament amb Anna Moliner i Ocei Tomeito, un text de Joan Iago amb la direcció de Joan Maria Segura, que estarà al Teatre Condal.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, 3 minuts que passen de les 3 de la tarda. Hora de preguntar-te, Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs avui he estalquejat en Miquel Nafria. Primer de tot he de dir que hi ha molt poc a comentar en el seu Instagram. Suposo que és perquè fa servir molt més el seu Twitter, que és pel que se'l coneix, en veritat. He de dir, però, que té una mica de vici amb el tema de les publicacions a més d'una fotografia o vídeo, que va començar el 26 de gener del 2022 amb l'anunci del seu merchandising, que, per cert, és solidari, ja que tots els beneficis van a la Fundació Joan Carreras. Dit això, he de dir també punt positiu, ja que és un noi de jerseis nadalencs. Té un vídeo del desembre del 2021 en què toca una cançó que és una mica contradictori, no?, perquè es diu No és Nadal, però no us preocupeu, que diu que no és del tot si no estan junts. I, de fet, ho ajunto també amb un altre punt positiu, que ja sabeu que a mi els vídeos cantant en acústic a l'habitació doncs em roben el cor, i al seu favor he de dir que això ho fa bastant. També deixeu-me que us digui que hi ha una fotografia que a mi personalment em fa una mica de mal rotllo, i és la del dia 1 d'octubre del 2021, en què, suposadament ell, apareix enmig d'un camp on de fons hi ha un bosc, amb uns colors molt freds i amb una màscara d'aquestes de pel·lícula de por.
Compte.
I mireu, què voleu que us digui? Per anunciar el videoclip d'una cançó, A mi ja em comença a tirar endarrere només de veure aquesta fotografia. Però, tot i això, he de dir que l'aprovo perquè el seu Instagram transmet aquesta sensibilitat que transmeten també les seves cançons.
Vinga, va, Andreu, explica'ns el teu toc.
Doncs avui es vinga a parlar de les lleganyes.
Home,
mireu,
clàssic.
No hi ha cosa que més ràbia em faci a primera hora del matí o, en el cas del cap de setmana, primera hora de la tarda després d'una bona migdiada. No vinc a defensar-les, vinc a desmuntar-les, perquè algú em pot explicar alguna tècnica per no tenir-ne tantes o que no em surtin?
Jo crec
Ui,
que no n'hi ha, eh? On tens o no en tens, i ja està.
Mira, no sé, és que una cosa, i poc se'n parle, de que hi ha dies que fa fins i tot mal treure-te-les.
Sí, això sí, és veritat.
A més, jo sóc de pestanyes llargues, i la gent que en tingui ho sabrà, de vegades se m'hi enganxen.
Corroboro.
I no us podem imaginar el mal i la feinada que suposa no fer-se mal per desenganxar-se les lleganyes.
Veus?
Sí, sí, no, no.
Un espectacle.
És un drama.
Sí.
És un drama de bon matí, eh?
Ho dius, ja la gent que...
Doncs mireu, poc m'ha durat la felicitat d'una nit sense expectatives, perquè, i ara em poso molt seriós, ahir es va anunciar que va haver-hi una agressió sexual a una noia del grup, i des d'aquí, i no perquè sigui la Setmana de la Dona, reivindico que ho digueu, noies, que no tingueu por, perquè estarem al vostre costat sempre. I dic això perquè la noia en qüestió no va dir el nom de l'agressor per por a represàlies, i això ho hem d'intentar canviar. Ale, ja ho he dit.
I molt ben dit.
Em deixes apostillar? Això
sí.
Ho hem d'intentar canviar, sí?
Sí.
Però sobretot els homes.
Sí, i tant, i tant. No, no, no. No, sí, no, no hi ha...
Vagi per aquí.
Sí, no hi ha lloc al dubte, vull dir...
Vagi per aquí, la cosa.
Les actituds masclistes, a casa. No, en veritat no.
Ni a casa.
Ni a casa.
Tampoc.
A casa
de terra.
Andreu, què et fa feliç, va?
Doncs mira, després d'això podríeu pensar que res em fa feliç. I he de dir que m'ha costat després de saber això. Però mireu, em fa feliç tenir amics igual d'aliats que jo, que s'apunten a un bombardeig. I és que el més segur és que me'n vagi les Falles de València, que mai he estat i molta il·lusió em fa.
Està bé, això?
Sí, la veritat és que sí.
T'hi quedaràs a tot?
Què?
T'hi quedaràs a tot?
Sí. No, 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 en veritat no.
No?
No.
Mira, et diré una cosa, eh? T'ho he dit abans. No ens veiéssim pas. Propòsit.
Ah, tu també hi aniràs?
Jo ho he dit en condicional.
Qui ho sap? Qui ho sap?
Propòsit, va.
Doncs ahir massa calma, tot i que em vaig oblidar la rentadora posada, i ja ha estat tota la nit.
Uf, malament, sí, Andreu.
Sí, sí, fins que l'he estès aquest matí, però la bona notícia és que no feia olor, aquesta olor humida, quan deixes la rentadora posada tota la nit.
Has de tardar molt, però...
Devia tenir el nas tapat, també et diré.
No, sí, no, però... No.
Tota la nit allà dintre.
No, no, has de tardar moltes hores perquè faci olor humit.
Potser no. Sóc jo, que sóc molt fina, però...
No, no,
ui, 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 unes hores,
no, però,
ja.
Però a mi m'ha passat de vegades que ho he deixat més, o sigui, menys hores de les que ho he deixat, per exemple, avui, i ja feia aquesta olor humit. Ai, que ho has de tornar a netejar.
Tens una mania, el nas tapat.
Jo, si poso la rentadora, m'espero que acabi el programa i després ho poso a la secadora i me'n vaig a dormir.
Ah, bueno.
És com hauria de ser, Andreu.
Faig aquest programa de 30 minuts, llavors m'espero 30 minuts perquè no ve d'aquí.
És que
o calcules, Andreu, abans d'anar a dormir.
No, no, però és que el problema és si la vaig posar a les 8 de la nit.
Ai.
30 minuts, Andreu. Tot just el que dura un reportatge de TV3.
Sí.
Nou propòsit, va.
Doncs mira, relacionat amb això d'anar a València a les Falles, comprar ja els trens i l'hotel, perquè si no, un mal a la butxaca que no ho veuré ni venir.
Sí, que està cara la cosa.
Sí, una mica. Encara està assequible, eh?
No ho diguis gaire fort, perquè si no la gent començarà a comprar.
No, no, està molt car.
Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Ester.
Nou minuts que passen de les 3 de la tarda, obrim la cara B de la caravana. Ja ho sabeu, totes aquelles informacions que no hi entren en un informatiu normal. Núria Ros, què ens expliques avui?
Doncs avui la cara B comença amb una d'aquelles notícies de successos, saps? Que t'has de llegir un parell de vegades per dir, és real?
Ai.
I perquè enganyar-nos ens agraden.
Sí, 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 que són les que més m'agraden.
Sí, oi?
Et diré, sí.
Doncs va, fem una cosa, anem a la musiqueta i ara en parlem.
Va.
Hoy otra borrachera, mi mesa ya está llena de amistades verdaderas. Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera.
Saps que van venir uns mariachis el divendres?
Sí, 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 ho vaig veure a les xarxes socials.
Sí, 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 doncs mira.
Està molt bé. No són els mateixos en aquest cas, però està molt bé. A veure, abans de res, he de dir que m'ha costat bastant avui trobar la cançó, perquè les cançons ja formen part d'aquesta cara B. I avui he d'agrair l'ajuda de l'Andreu González,
ara,
que
de cançons d'aquestes fa... en sap, vols dir, eh?
Sí, 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 la seva feina de producció és sublim, sublim. Per tant, ara que l'hem escoltada, podem imaginar que la notícia té a veure amb l'alcohol i les amistats,
ara,
no?, com a petit titular. Dit això, anem al gra. Molta atenció, perquè els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment, insisteixo, penalment, a un conductor de 32 anys per haver agafat el cotxe amb una taxa de 1,03 mil·ligrams per litre d'alcohol.
Que ha petat la màquina, vaja.
Ah, correcte, sí, perquè sí, ens entenguem, ha petat la màquina i el van enxampar, per tant, quadruplicant el límit permès. Clar. És a dir, una cervecita en aquest cas no.
Res.
Més d'una, més d'una. Clar, fins aquí tot normal, és a dir, m'explico, no és normal quadruplicar la taxa d'alcohol al volant zero alcohol, s'ha de dir.
Sí.
Però sí que és veritat que no és la primera vegada que sentim a dir que una persona ha quadruplicat el control d'alcoholèmia. Dic tot normal, perquè el que no és normal i el més curiós de tot plegat és que la policia no va aturar l'autor del delicte en cap control, sinó que va ser ell mateix qui va presentar-s'hi, atenció, per anar a recollir a un amic a qui els agents dels Mossos sí que havien atrapat conduint borratxo i sense carnet de conduir.
No,
és a dir,
creure.
Posem en situació... L'Andreu i jo.
Sí.
Val? De cop, l'Andreu em truca i em
suposem,
diu...
Suposem, eh?
Sí, suposem. És la primera persona que m'ha vingut al cap perquè el tinc aquí a la meva esquerra.
Ara.
Núria, que m'han parat en un control d'alcoholèmia, que a sobres no tinc carnet, sisplau, vine a m'ajudar. I la Núria, marcant 1, és a dir, quadruplicant el límit d'alcohol, el va ajudar. I és allà on la Núria cau.
Clar,
per si voleu saber una miqueta més, els fets van passar el diumenge a Vilamalla, a l'Alt Empordà, cap a les 4 de la tarda, també remarquem l'hora, les 4 de la tarda.
Home, Déu-n'hi-do.
Sí. Acabat de dinar.
Venien de la Rave, no? Moment en el que els agents van aturar aquest jove de 29 anys, que vindria a ser l'Andreu, no?, que mai havia obtingut el permís de conduir, detall també molt important, i que va marcar una taxa de 0,53 mil·ligrams per litre d'alcohol.
Mira, una mica menys que l'amic.
Exacte. Veus? Llavors, aquesta situació el va portar a trucar al gran protagonista de la història, el seu amic, perquè l'anés a buscar el control. I clar, va ser allà, en el control, quan aquest home es va presentar encara més borratxo que ell.
Ai.
Val? Llavors, què va passar? Doncs que davant els evidents signes de borratxera, la policia li va fer una prova i al quadruplicar la taxa doncs li van immobilitzar el cotxe, és el que sol passar, no?
Sí, sí, sí.
I clar, problemes, perquè no va acabar denunciat administrativament, sinó penalment. Per tant, aquesta vindria a ser la notícia que ens deixa dues reflexions. M'agrada molt parlar de les reflexions que ens deixen les notícies. La primera, el volant i una gota d'alcohol.
Digueu ben fort.
Sempre.
Sisplau, sí, perquè avui ens en riem d'una notícia així, però podria haver acabat molt i molt malament.
Ara, sí.
I la segona, que d'amics com aquests no n'hi ha masses, perquè s'ha jugat mitja vida per salvar el seu amic i ha acabat fotut ell.
Sí. Mira.
Per tant, aquí l'amistat està sobrevalorada.
Amb els dits d'una mà.
Sí. Dit això, que seria la primera notícia, ara sí ha arribat el moment dels trucs del lifestyle. Si li poses alioli queda pistonut, eh, eh.
Vol, allioli, eh?
Ai, no us agraden les cançons últimament?
Sí, no, sí, està molt
alegria,
bé.
Alegria, l'allioli.
Aquesta cançó em recorda molt a Ada Parellada. És la típica cançó d'Ada Parellada.
Sí, correcte.
Sí.
Tal com us podeu imaginar, l'allioli és el gran protagonista d'aquesta nova secció de vida.
Sí.
Abans de res, pregunta pels oients i també per vosaltres. És la pregunta, perquè depenent del que responeu, passareu a no ser amics. Us agrada l'allioli?
Sí. Molt.
Ah, molt bé, molt bé.
A mi sí que m'agrada també. Sí,
molt,
Molt. D'aquells d'agafar una torrada...
Oh, que bo.
I posar allioli per sobre.
Tant? Jo potser tant no, eh?
Sí. T'has de vigilar, l'estómac, perquè després... Clar, pels que heu dit que sí, és a dir, tots. No us ha passat mai que heu dit, ai, potser no em menjaré, perquè si no després me canta l'aliento.
Sobretot si hi ha cita després, sí.
Sí?
Doncs més si tens parella, també t'haig de dir. O un crash així que has de trobar-t'hi.
Bueno, clar, el que està clar és que si has de sortir de festa per llegar, no mengis allioli, eh?
No.
Deixem-lo per al dinar del diumenge amb la ressaca.
Exacte.
Sí. Dit això, quedeu-vos, jo crec que aquesta secció us interessa. Abans de res, crec que tots ho sabem, la gastronomia catalana va de la mà de l'all. No? De fet, la carn a la brasa, almenys pel meu gust, ha d'anar acompanyada d'un bon all i oli. I si no n'hi ha, doncs almenys algun pa, alguna torrada amb all, perquè si no perd tot el sentit.
Ara.
Val? Mm-hmm. Però clar, el que passa, tal i com dèiem ara, és que si menges una gran quantitat d'all i oli, l'alè se'n ressenteix. Mm-hmm. Val? I per tant no hi ha... després qui se t'acosti. Estem d'acord fins aquí.
Sí, tant.
Doncs per tot això que us dic, uns científics nord-americans es van proposar analitzar quins són els ingredients naturals més eficaços a l'hora d'esborrar químicament els compostos de l'all que es desprèn quan obrim la boca. Per tant, què van fer? què hem de... És a dir, van voler estudiar què hem de menjar perquè no ens faci pudor la boca. Val? En aquest cas, l'experiment va consistir en donar 3 grams d'all als participants que van haver de mastegar-los durant 25 segons. Poc se'n parla, 25 segons.
3 grams d'all?
Sí.
25 segons?
Sí,
jo no aguanto això.
Mal l'estómac. Home, és durillo, però clar, ho fan perquè se't quedi la olor, perquè no té sentit. I acte seguit, dividits en grups, van prendre un dels següents vegetals. Atenció, poma crua, suc de poma i poma escalfada. D'altra banda, enciam cru, enciam escalfat i ja està. Va. I després, d'altra banda, fulles de menta, suc de fulles de menta i infusió de té verd. Va. Val? Per tant, estem veient que dona l'opció de prendre aliments crus i d'altres escalfats.
Sí, a mi això a la menta m'ha agradat, eh?
Sí? Sí,
a mi allò de l'enciam escalfat em fa una miqueta de fàstic, eh?
Sí. Mira.
Sí. No m'ha agradat massa.
Sí. No. Clar, què passa? Que amb la cata de tots aquests aliments, unes hores després van comprovar que per eliminar la pudor d'all, el més efectiu és mastegar fulles de menta.
Mira,
tu ara ho deies, Joan. I si no us convenç, doncs també podeu mastegar poma crua i, si no, enciam cru. Denominador comú, una cosa crua.
Clar.
Val?
Sí.
Per tant, consell de Lifestyle perquè no et vulguin sacrificar cada vegada que menges all i oli? Doncs 3. Repeteixo, insisteixo. Fulles de menta, poma crua o enciam cru. Ens queda clar, no?
Claríssim. Sí.
Per tant, aquests 3 aliments, què ens diuen? Serien els ingredients en cru més efectius. Per tant, la conclusió és una i està molt clara, que és important ingerir vegetals crus, a poder ser, com dèiem, fulles de menta, de poma o enciams, i deixar a banda els escalfats al microones, per exemple, perquè aquests, què fan? Perden els enzims i, per tant, no aconsegueixen un efecte tan poderós com el de menjar vegetals crus. I ja està.
Està molt bé, això,
no? No és tan complicat.
No, m'ho he apuntat tot, eh?
Em sembla surrealista que ho hagin d'inventar, que ho hagin d'estudiar uns nord-americans.
Sí.
No? Ja ho podien fer els catalans.
A mi m'ha sorprès que vinguin nord-americans, sàpiguen què és l'all i oli.
Per això.
Però
bueno, l'all, en general. Però a veure si funciona. Jo ho provaré, el pròxim dia.
Sí?
Home, és que és insuportable l'olor d'all i oli.
Sí, això és veritat.
Ens diràs què tal?
Sí, oi tant. Sí. Us diré què tal. Val. I acabem, com sempre, amb una mica de música. I avui la notícia musical ens la porta Nena da Conte. I és que l'artista espanyola ja ha confirmat la data de llançament del seu 6è àlbum. Atenció, perquè l'arribada és imminent. Serà aquest divendres, dia 10 de març, quan el nou àlbum de Nena da Conte, que es dirà Casi Perfecto, sortirà a la llum a totes les plataformes. Un àlbum, per cert, que arriba després d'uns anys d'aturada musical i de la publicació del seu primer llibre, que es diu com la cançó que estem escoltant, Tenía tanto que darte, i un llibre que on l'artista narrava, no sé si em vau sentir parlar, la relació tòxica que va viure amb la indústria musical. Una relació que, segons ella mateixa ha assegurat en una de les últimes entrevistes que ha fet, sembla haver-se arreglat, tot i que encara diu que hi ha coses que han de canviar, com ara el masclisme.
Home,
per tant, no puc estar més d'acord amb aquestes declaracions de Nena da Conte, i avui acabem amb ella i amb aquest Tenía tanto que darte.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, un programa sobre rodes.
Para-bara-bara-pam-param-pam. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament què.
Doncs mira, abans de començar et faré una confessió.
Va, som-hi.
Quan hem començat a cantar, ara mateix, jo tenia els auriculars, nosaltres aquí a la ràdio escoltem tot el que sona, no?, a través dels auriculars.
La
musiqueta, aquestes coses. Sí, doncs tenia els auriculars al zero, és a dir, no escoltava res.
Vaja.
He cantat de meravella. O sigui, podríem dir que hem estat meravellosos. Ja està, ho havia de dir.
Fatal.
M'ha fet molta gràcia.
Mira, mira, fatal, et diu la gent
del
carrer.
No, no, però m'ha agradat. Avui a la pregunta del dia ens posem, doncs, posem el punt de mira a la nostra salut bucodental.
Ai, sí. Mira, ara parlàvem de llioli.
I és que, exacte, doncs mira, tot va lligat en aquesta...
Veus?
És que estem supercoordinats,
ara, ara,
mare meva, que bé ho fem.
I qui ho diria?
Ai, mare. I és que una bona salut bucodental és essencial per gaudir d'un bon estat de salut general i d'una bona qualitat de vida. I qui digui el contrari és que no ha tingut un mal de queixal en ser vida.
Veus?
També t'haig de dir.
Jo no n'he tingut mai.
Doncs, quina sort.
No, perquè me'n cuido.
Molt bé, així m'agrada. I és que es veu que els espanyols, bueno, el motiu, no?, perquè estem fent aquest tema avui,
ara,
doncs els espanyols han reduït un 30% el seu gast en el dentista a força de no anar-hi, d'acord? Es veu que la pandèmia ha provocat el tancament de fins al 15% de les clíniques dentals espanyoles. Home, déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do el 15%, eh?
Déu-n'hi-do les xifres i clar, després jo pensava... És que potser fa molt que no vaig al dentista. I sí, efectivament. Tu quan fa que no vas al dentista?
Molt. No ho sé. Molt. Li tinc terror.
Et fa por?
Sí.
Sí?
Ho reconec.
Però què et fa por?
Soc d'aquells.
D'aquells.
De 9 de cada 10 usuaris le tienen miedo a su dentista, doncs jo sóc aquest.
Exacte. Per tant, no estàs sol.
Sí, sí, sí.
Però a mi no hi comptis, eh? A mi no em fa tanta por. De petita sí, em feia pànic, eh? No, també t'haig de dir. Però,
em fa terror els sorollets, els... Sí, 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 sí.
Aquestes
la
coses,
maquinària... Eh? Sí, sí, no, 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 a mi no...
No et fa gràcia.
No em fa gens de gràcia.
Doncs jo, com a bona reportera intrèpida, he decidit sortir de nou a saber si la gent cuida la seva salut bucodental. M'encanta dir-ho, eh? No pararé de dir-ho, us aviso.
Val.
I els he preguntat si es raspallen les dents.
Home, estaria bé, no?
Home, estaria bé, sí. Quants cops ho fan al dia?
Val.
De fet, ja preguntava quants cops al dia, d'acord? Mm-hmm. O sigui, no suposava que la gent no se la renta, val? O sigui, una miqueta de simpatia amb els que estan al costat. I quan fa d'aquella última visita al nostre estimat, estimada odontòleg, odontòloga?
Val.
Val, és a dir, quan va ser l'última vegada que vas anar al dentista. Escoltem en primer lloc com i quan... Quantes vegades... Sí, mentida, perquè m'estava fent un liu. Com i quantes vegades es raspalla les dents la gent del carrer?
Dos vegades al dia, i com ho faig? Pues amb raspall i pasta. Ah, bueno, sí, col·litori, sí. Cada dia, sí.
Rento les dents dos cops al dia, matí i nit, i ho faig amb un raspall elèctric. Alguna vegada l'opejo amb col·litori, però no és habitual.
Tres vegades, i pues amb el raspall, una mica de pasta de dents, i ja. Sí, normal.
Al matí, al migdia i a la nit, i el mateix, pasta de dents i raspall.
Vale, pues unes dos o tres vegades al dia, depèn. Si menjo més coses més dolces, pues en més. Tinc un raspall elèctric, llavors. No tan fort, però tampoc tan fluixet, suposo. No sé com dir.
Doncs em rento les dents cada vegada que menjo, o sigui, quan m'aixeco per esmorzar, per dinar i per sopar.
Normalment una vegada, abans d'anar a dormir, i jo crec que ho faig bastant fort.
Utilitzes
sí.
Alguna altra cosa que no sigui el raspall de dents?
No, no. Raspall de dents, bueno, a vegades sí aquelles coses, aquells, saps aquells palets que porten com un filferro, interdentals,
vale.
Cosa allò.
Els interdentals, eh?
Efectivament.
Sí, sí,
ja
sí.
Ho has vist entre una vegada al dia, trista aquesta vegada, i tres, més o menys, si fa no fa. Tu quants cops et rentes les dents, Joan?
Jo tres, si puc quatre.
Si pots quatre, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, està bé, està bé.
Els caps de setmana, quatre.
Puges una miqueta a la mitjana, saps? Jo també faig això,
eh? És que sóc bastant maniàtic de les cosetes de la boca.
Jo rentar-me les mans i les dents és algo també bastant constant. Doncs ara anem a fer l'exercici aquell de memòria, eh? Mirem una miqueta enrere i direm... Sí. Quan va ser aquella última visita al dentista?
Ara, ara.
Quan fa?
Que vaig anar al dentista, pues mira, vaig anar l'altre dia, fa 2 setmanes, perquè em fessin una neteja dental, però no em van donar hora fins al juliol. O sigui que... I feia 3 anys que no hi anava.
3 anys, que no hi anaves?
Sí, sí.
Vale, però per algun motiu o perquè...
No, perquè no tenia temps. No tenia temps i pues, no me'n recordava tampoc.
2 anys o un any, no me'n recordo molt bé.
Vale.
Un any o dos.
I te'n recordes pel motiu?
Sí, per el queixal del sen. Van llevar els queixals del sen i tot.
Llavors no vas cada any, eh?
No. Cada... Si tinc un problema, vaig. Però normalment vaig cada any, però en el Covid i tot, doncs me va retrasar una mica les fetges, però sí.
Uf.
Sí.
Ua, no sé.
No sé.
No te acuerdas de l'última vez?
Un any, dos.
Yo fui hace unos meses por revisión de que me quitaron los brackets.
Ah, no, la mitjana és bona, eh? Mesos. Un any, dos...
Sí, 3 anys també han sortit per allà.
3 anys ha sortit algun.
Home, déu-n'hi-do, 3 anys, sí. Eh?
Jo crec que supero els 3 anys, segur.
Sí?
Sí.
No,
sí,
Joan.
Sí. No, jo et dic que em fa pànic.
No passa res,
no,
és totalment respectable.
És pànic.
Pànic, sí. Però fòbia.
Fòbia.
Uau, que fort, no ho sabia això de tu.
Sí.
M'encanta descobrir coses teves en antena.
Ah-ha.
Doncs jo potser també fa com un any i mig o així que no hi vaig, perdoneu-me, d'acord? Tornaré a agafar visita. I doncs...
Veure, okay, hi vas.
Sí?
No, ara entraré al jardí.
Digues.
Hi vas a fer-te una petita revisió i una neteja de salut bucodental.
Sí.
I quan acabes ja et diuen allò de jo tornaria d'aquí 15 dies perquè t'haurem de fer més coses i allò es va enganxant una rere l'altra i allò
dir?
És pagar, no s'acaba mai. Escolta'm,
ui, a mi, mai. Jo no sóc tan... O sigui, a mi el que m'ha passat és com vas perquè t'avisen que t'has de fer la neteja, no?
Sí.
I vas, te la fan i et diuen ens veiem l'any que ve. A mi m'han dit això.
Sí?
Sí.
Val.
Perquè deu ser perquè les tinc bé. Ah, amic. Sí, jo també me les cuido, home. Però seguim fent memòria perquè encara tenim més participants que volen dir la seva. Escoltem-ho.
Doncs mira, fa poc treure'm una mola, un queixal.
Tens la rutina d'anar-hi com un cop a l'any?
Sí. Potser fa 8 mesos.
8 mesos?
Sí.
Vale.
Sí, revisió, perquè no tinc càries gairebé, només tinc una. Tinc
vale.
43 anys i vaig fent-me revisions, però no acostumo a patir de boca,
Que vas un cop a l'any, mínim?
Sí.
Buah, pues el dijous passat, que em van obert aquí la geniva per treure'm... I m'han posat un biomaterial i, en fi, m'estan reconstruint aquí, que tenia bastant malament aquesta geniva. Com a mínim 2 cops l'any.
Com a mínim.
Sí, senyora.
Fa un any?
Fa un mig?
Dos. Anterior a això vaig dur brackets fa 5 anys o 6 o alguna cosa així.
Per tant, no era un cop a l'any, no, eh?
No.
Ai. Com ho has vist? Perquè aquí ha augmentat, eh? Hi ha hagut una noia que ens ha dit 5 anys feia
sí,
de l'anterior
sí.
A l'última.
Clar, jo és que 5 anys m'ho crec. La gent que diu 2-3, clar...
Què?
Fa 3 anys estàvem confinats, eh?
Sí, és veritat. És que jo crec
jo
que aquests
no
últims anys tenim una miqueta el temps com barrejat,
saps? Jo no
saps?
Vull dir res, però...
Va, donem pas als...
El bonus track. Me duele hasta los dientes.
Yo sigo aferrado a tu paso. Me duelen hasta los dientes.
Efectivament.
Imagina't.
Doncs avui el bonus track, Joan, és d'una dona que no esperava per res que em digués això. O sigui,
sí?
De veritat, ara l'escoltarem, però m'ha deixat bocabadada.
Mai millor dit.
Sí,
ara.
Ho has pillat, el
sempre.
Chascarrillo. Boníssim, m'encanta.
Vols cridar el Chascarrillo? Fa temps que no cridem Chascarrillo.
Vinga, va, 3, 2, 1 i... Chascarrillo!
Val.
T'he imitat una miqueta.
No, ja és això.
Sí. Doncs escoltem el que m'ha dit aquesta dona i que m'ha deixat bocabadada.
Som-hi.
Jo faig pasta dental la faig jo a casa.
What?
Jo faig pasta dental la faig jo a casa.
Ah, sí?
Sí.
I com es fa això?
Ah, hi ha diverses receptes. Mira el YouTube que n'hi ha en la tira.
Sí? Però sí. I com ha començat això de començar-se a fer la pasta dental?
Perquè jo intento no ficar tòxics al meu cos. Entre tota la cosmètica, tot això, procuro fer-ho natural.
No m'he trobat a ningú.
La veritat que sí.
Ara, tot natural, eh?
M'encanta perquè quan li pregunto que com va començar tot això i que com es fa, em diu, busca-ho a YouTube, que
clar.
Hi ha moltes receptes.
Sí, perquè t'ho deuen allò, si és allà a internet, ja està.
Déu-n'hi-do, deu ser una miqueta com un llibre de cuina, no? Que tantes receptes,
sí.
Doncs no me la pots ni explicar. Però m'ha encantat. O sigui, no esperava trobar-me una persona que em digués que es fa el dentífric, es diu? Sí,
no? Dentífric.
A casa. Déu-n'hi-do. Ara sí, escolta la veu del poble, cal donar pas al nostre expert del dia. Ell és el doctor Germán Pareja, president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Molt bona tarda, doctor Pareja.
Bona tarda.
En primer lloc, com ens hem de raspallar les dents per tenir una bona salut bucodental?
Mira, jo sempre dic el mateix. En primer lloc, el que cal és raspallar-se les dents.
Efectivament.
Poses pels fonaments i no per la teulada. Un cop ja has assumit això, que te les tens que raspallar, doncs raspallar-te-les amb freqüència. Una, bé, pots fer tres, molt millor. Jo penso que la introducció del raspallat amb un dentrifici fluorat ha estat una de les mesures preventives que ha tingut una eficàcia més gran, jo diria que en tota la medicina. És a dir, és un mètode, un sistema, una manera d'evitar, de prevenir l'aparició de les dues principals malalties de la boca, la càries i la malaltia de les genives.
Llavors, hauríem de fer servir alguna cosa més a part del raspall i la pasta de dents? O sigui, podem afegir-hi més coses?
Pot afegir el que vulgui, però el bàsic és que raspalli les dents, que ho faci amb una tècnica que sigui eficaç, no cal que sigui res complicat, i que ho faci sobretot amb un dentrifici fluorat i que el temps de raspallat duri 2 minuts, com a mínim. És el que està comprovat que realment funciona millor.
Doctor Pareja, ara nosaltres comentàvem, no, que si mengem a fora de casa i no tenim un raspall a mà, sempre hi ha l'alternativa de l'escuradents, potser, però és bo utilitzar un escuradents o fins i tot un xiclet per rentar-se les dents?
Depèn de com l'utilitzis. Si amb aquest escuradents té el risc de lesionar-se la geniva, doncs no és bo. Si ho utilitza amb cura i amb això elimina restes que té entre les dents, doncs també pot utilitzar-ho, no cal demonitzar-ho. Evidentment, el millor és que raspalli amb un raspall i utilitzi un sistema de raspallat entre dent i dent, tipus cera dental, tipus aquests raspallets interproximals que ens parlava aquest oient, que estan dissenyats d'una manera que no fan mal a la geniva, que no fan mal a les dents ni a la boca, i raspallen eficaçment totes aquestes zones.
Doctor Pareja, molta gent ens comentava que utilitzen raspalls elèctrics. Són millors?
Aviam, està demostrat. Hi ha molts estudis que demostren que realment el raspall elèctric aconsegueix eliminar més plaga que el raspallat manual. Però això no vol dir que un no tingui que raspallar-se manualment i que ho tingui que fer necessàriament amb el raspall elèctric. La tècnica manual segueix sent una bona tècnica. Ara, si a mi em demana el meu consell, jo li aconsellaria que utilitzi un raspall elèctric.
Doctor Pareja, vostè com a president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, abans comentàvem aquesta notícia, no?, que els espanyols han reduït un 30% el seu gast en el dentista a força de no anar-hi, que es veu que la pandèmia ha provocat el tancament de fins al 15% de les clíniques dentals espanyoles. Ho heu notat vosaltres des del col·legi?
No conec aquesta dada. Sé que hi ha hagut companys que ho han estat passant malament en aquesta època de pandèmia, però no conec la dada exacta. Entenc que la gent tingui altres prioritats i no vulgui anar al dentista o no pugui, però jo els hi haig de dir que anar al dentista és una de les altres estratègies que realment funcionen bé si un vol tenir una bona salut dental i si un no vol tenir problemes en el futur. Jo sempre dic que el que és car no és anar al dentista, el que és car és no cuidar-se. Si un no va al dentista regularment, si un no soluciona els problemes quan encara està a temps, a vegades quan vol solucionar-los ja és tard, i són més cars i pitjors.
Clar. Llavors, quants cops hi hauríem d'anar a l'any, més o menys?
Depèn. Hi ha gent que necessita anar-hi amb molta més freqüència que altres. Jo diria que, a banda de que s'ha de personalitzar, i això ja li dirà cadascun de vostès, el seu dentista, en termes generals podríem dir que s'hi hauria d'anar un mínim d'un cop a l'any.
Doncs, doctor Pareja, també ens agradaria comentar aquest fet de que hi ha gent que té por a anar al dentista. Tot i això, les tècniques són cada cop menys invasives, podríem dir?
Miri, jo he estat treballant molts anys de dentista i li puc dir, parlo no només en el meu nom, sinó en el nom dels meus companys, que avui en dia sí, els dentistes no fan mal. Sí. Disposem d'anestèsies, disposem de sistemes per no fer mal. Que no és agradable? Evidentment que no és agradable, però dolorós tampoc.
Doctor Germán Pareja, president del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Fins aviat. Moltes gràcies a vostès.
5 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, com sempre, al doctor Pareja. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem cap a publicitat i de seguida saludem el criminòleg i analista en la conducta i el perfil criminal, Xavier Álvarez Llavarías, per parlar d'un crim d'aquells que va fer història, eh? L'assassí del Zodíac. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Badaví, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Badaví, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify. Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes. Crims, o gairebé.
Vinga, i a aquesta hora i a aquest dia, com sempre en aquest programa, cobrim la crònica negra i ho fem amb el criminòleg i analista en la conducta i el perfil criminal i escriptor de novel·la policíaca i criminal, Xavier Álvarez. Xavier, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui ens portes L'assassí del Zodíac, que ara entraves per l'estudi i deia... només he llegit el títol, L'assassí del Zodíac, i m'he recordat d'aquella famosa pel·lícula, no fa tants anys, que es va fer.
No, no fa tants anys.
Que ho explicava tot plegat. De seguida ho comentem, abans, però, Núria Ros, posa'ns en antecedents, va.
Avui en Xavier ens apropa un cas que va tenir lloc durant els finals dels anys 60 a l'estat de Califòrnia. Aquest és un dels casos més coneguts i forma part de la història criminal perquè mai va ser resolt. És un d'aquells casos on la tenacitat de les forces i cossos de seguretat no va ser suficient per atrapar el criminal. Un criminal que es va donar a conèixer amb el sobrenom de l'assassí del Zodíac i que va actuar amb absoluta impunitat fins que un dia va desaparèixer amb la mateixa espontanietat que havia aparegut. D'aquest agressor, que ens en parlarà en Xavier, en destaca la seva necessitat de notorietat davant de la premsa escrita i de la societat, ja que enviava notes de premsa anunciant la seva autoria i la seva intenció per continuar matant. L'assassí del Zodíac va matar diverses persones, entre les que podem comptar 4 homes i 3 noies. Aquest és un d'aquells casos dels que s'han escrit llibres i guions de pel·lícula que potser mai ningú hagués volgut escriure, perquè en aquest cas, a diferència d'altres dels que ja hem parlat en aquest programa, no va acabar amb la detenció del seu autor. De fet, al final encara no està escrit. Aquest és un cas que a dia d'avui es podria definir com a impossible, ja que els fets continuen quedant com a impunes, i tot i que sí que van aparèixer sospitosos i un bon grapat de teories, sembla que la policia mai es va acostar suficient com per poder detenir a ningú.
Gràcies, Núria. Fins ara. I ara sí, Xavier, entrem en el cas. Podem parlar, més que de l'assassí del Zodíac, de la llegenda del Zodíac?
Doncs sí, perquè el podem anomenar llegenda perquè és probable que estiguem davant d'un dels casos de culte de la història criminal, a l'altura de Jack l'Esbudellador.
Sí, de fet. Sí, sí, sí. Sí, sí, en català no és fàcil. Sí. Ara ho comentava la Núria, que deixava notes fins i tot a la mateixa policia, i sí, em recordàvem una mica el cas de Jack l'Esbudellador.
Exacte. Molt bé, molt bé. Molt ben pronunciat. De fet, això s'ha comparat amb aquesta llegenda de la ciutat londinenca del segle XIX. Zodiac va ser un assassí, que es pronuncia així, Zodiac, en sèrie, que va actuar a nord de Califòrnia des del mes de desembre de 68 fins a l'octubre de 69. El sobrenom de Zodiac el va triar ell mateix després d'enviar una sèrie de cartes, com parlaves fa un moment, amenaçadores a la premsa. Cartes o més aviat missatges dels que en parlarem una miqueta més endavant. De fet, una de les seves cartes va confessar haver assassinat a 37 persones, tot i que les investigacions policials no li van atribuir tants fets i només va arribar a confirmar 7 víctimes. I d'aquestes, dues van arribar a sobreviure, per sort. Les investigacions de l'època van apuntar que quan va actuar hauria de tenir entre uns 20 i 30 anys, una edat que s'ajusta a una joventut que pot comportar una elevada impulsivitat i més violència. També el van descriure com un home de raça blanca, corpulent, amb el cabell castany. A més, el van considerar una persona amb una gran intel·ligència i que tenia coneixement sobre llenguatges xifrats. Uh-huh. Aquesta part, el llenguatge xifrat, sí, és interessant perquè formarà part també de la seva llegenda.
De seguida en parlarem de tot plegat.
Sí. Cal tornar a dir que aquell cas continua obert i que la seva identitat continua sent una incògnita.
Tant encara a dia d'avui no sabem qui és, eh?
No sabem qui és. Ja retrats robots, hi havia alguns testimonis que van identificar persones, van ajudar a descriure'l, però hi ha alguns sospitós, però mai la policia es va apropar suficient. Pel que fa als casos d'assumptes que no s'han resolt passat els anys, hi ha una cosa que potser la gent desconeix. La policia mai dona un cas per oblidat. Els que no s'han resolt poden passar a estar inactius per falta de proves, però no es tanquen mai. En ocasions pot escoltar que s'anomenen casos freds. Però no ens equivoquem, perquè mai es consideren oblidats.
Per tant, no es tanca un cas si no s'ha resolt, eh?
Exacte. Això
a vegades ho
sempre
pensem
està allò que
els
diuen,
ciutadans.
Sí, està en stand-by.
Val.
I quan salta alguna prova, alguna nova pista, diguéssim, abans de que arribi la prescripció, doncs es continua investigant.
Val. Anem cap a saber què els hi va passar una mica a aquestes víctimes reconegudes, perquè em deies, Xavier, ell va confessar amb una d'aquestes famoses cartes fins a 37 assassinats.
Sí.
El cas és que, demostrats, només n'hi ha 7, eh?
Sí, la policia només va poder demostrar 7 víctimes, 4 homes i 3 dones, tal com deia al començament. I com ja hem dit, 2 d'aquests van sobreviure als atacs. Encara que és cert que altres persones van ser identificades com a possibles víctimes del Zodíac, però no han trobat suficients proves per considerar que aquest va ser el seu assassí.
Val.
Una cosa és que pensem que s'ajusta a perfil que tinguem proves materials o criminalístiques que el relacionin.
Com actuava, però, Zodíac?
Doncs hem de pensar que Zodíac actuava a la via pública i no pas un espai tancat. Què vol dir això? Que per molt bé que planificava els seus atacs, sempre estaven subjectes a modificacions provocades per l'ambient que el rodejava, com és l'aparició de testimonis, la reacció inesperada de les víctimes o fins i tot la climatologia.
També.
També, això modifica el modus operandi. Aquests són elements que modifiquen l'escena del crim i fins i tot el modus operandi. Per molt planificat que estigui, són elements que poden distorsionar el teu pla.
Doncs anem a parlar una mica d'aquestes agressions i d'aquest modus operandi que tenia Zodíac, també.
Doncs comencem a parlar del modus operandi, que veurem com s'ajusta a les seves agressions. Zodíac buscava parelles que es trobessin en zones aïllades, a les que arribava ell amb el seu cotxe, o amb un cotxe. Actuava a cara descoberta o parcialment coberta i atacava amb una arma de foc.
Intueixo, Xavier, però, que el cotxe tampoc va ser mai trobat.
No, no va ser mai trobat. Disparava a boca de canó a les víctimes i abandonava el lloc. Tampoc es van trobar les armes. Se sabia les armes que utilitzava pel calibre. En alguns casos va comunicar els fets a la policia i a la premsa poques hores després. La motivació, tal i com veurem, era la naturalitat i el poder. La satisfacció de decidir qui viu i qui no. El poder que comporta ser el decisori d'això. I després, el fet d'esmunyir-se de la policia de demostrar que ell era el més intel·ligent.
Anem, per exemple, a esbrinar què els va passar a les primeres víctimes.
Pues la primera víctima era una parella de 16 anys, David Arthur Faraday i Betty Lou Jensen, 16 distants corresponent, van morir assassinats el divendres d'un 20 de desembre 68. Era una parella que volia ser la seva primera cita, molt mala sort, i a les 2 de la nit van parar el cotxe a una zona apartada, una carretera a prop d'un llac, on anaven moltes parelles a buscar un lloc solitari. A l'estona va passar un altre cotxe, Zodíac, per la zona, i en comptes de seguir pel camí, va aparcar a pocs metres d'ells. Un testimoni que va passar per la zona i va declarar haver vist dos cotxes també va dir que va sentir soroll que li va semblar un tret, però que no n'estava segur perquè tenia la ràdio engegada.
Per tant, tenim ja un testimoni.
Sí, David Faraday va rebre un tret del calibre 22, que és un calibre molt petit, però que a boca de canó és mortal.
Val.
Aquest projectil que es va analitzar i que es va trobar estava, era de llautó. La camisa protectora, diguéssim, del projectil era de llautó. Normalment, en aquest calibre podien ser de plom, però llautó té millor penetració. Val? Llavors, era important, perquè eren bales molt noves.
Val, i per tant, això vol dir que costa més d'aconseguir?
Diguéssim que són una mica més cares. I el ser nova ja et determina que no són bales antigues, sinó que probablement les havia comprat per aquest moment.
Val.
El cos de David Attu va ser trobat dintre del cotxe, mentre que el de Betty Lou estava situat lluny del cotxe. La noia havia intentat escapar i en ella li havia clavat, si no m'equivoco, 5 trets.
5 trets, déu-n'hi-do.
Sí. Les següents víctimes, sí. Michael Magú i Darlene Ferrin, ell era un agent de policia de 19 anys i de Lynn Ferrin, de 22 anys, van ser agredits el 5 de juliol de 69.
És a dir, un any més tard, eh?
Sí, sí. Té un període de refredament d'un any. No vol dir que no passés algun altre fet similar entremig, sinó que la relació dels fets va ser aquest i era un any.
Val.
Aquest va estacionar a l'aparcament de golf, van anar també a una zona apartada, i només a 6 quilòmetres del crim anterior. Ja podem veure que l'agressor arriba a merodejar aquella mateixa zona. Estava dintre del cotxe quan un desconegut va aparcar a prop seu. El conductor va marxar, però va tornar pocs minuts després. Va aparcar darrere seu perquè no poguessin fugir. Ja veiem una planificació,
no? Ja va prendre del primer, eh?
Ah, exacte. Pam, perquè no poguessin fugir. Va baixar del cotxe i va disparar. Què va utilitzar aquesta vegada? Una Luger 9 mil·límetres. Va canviar d'arma. Probablement què vol dir això? Que es va desfer de l'arma, que es va desfer de la munició i va comprar l'arma. Què vol dir també això? Vol dir que l'arma en si mateix no era un element important per agredir. Hi ha altres assassins que no canvien d'arma, però ell sí. Llavors, l'important no era l'arma que utilitzava, sinó que era un mecanisme d'acció només. A les 4, a les 12:40, el departament de policia, i aquí és important que comença una mica la seva llegenda, va rebre una trucada d'un home que assegurava haver assassinat a la parella d'aquella zona i que també confessava els assassinats que havien ocorregut anteriorment, el 20 de desembre.
O sigui, ell mateix truca al departament policial, eh?
Sí, 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 ell mateix, ell mateix. Va ser qui va trucar. La següent parella va actuar el 27 de setembre del 69. Brian Kelvin i Cecilia Ann Shepard. La seva Zodiac va tornar a atacar una altra vegada. Ell tenia 20, ella 22 anys. Va anar a passar un dia al llac. Com veiem, una altra vegada. Zones apartades.
I m'has dit el 69, és a dir, tornes per un any.
Tornes per un altre any. Val? I torna a agredir. Concretament, estaven bastant apartats en un bosc quan aquell home es va acostar. Duia una caputxa de butxí i unes ulleres de sol. L'home portava una pistola i el supervivent, que era el noi, creu que era un 45, que era un altre tipus de calibre. Ja veiem tres calibres.
Ja et va tornar a canviar, eh?
22, 9 mil·límetres, calibre 45. I duia a les mans unes cordes de roba que prèviament havia tallat. Aquest els va dir que era un fugitiu, va fingir, aquí va interpretar un paper, va dir que havia fugit i que estava aquí i volia emportar-se el cotxe. Llavors els va lligar, va fer que la noia es lligués i els va apunyalar. En aquest cas, va apunyalar la parella. No els hi va disparar, sinó que els va apunyalar. La noia va rebre 10 punyalades i ell en va rebre 6. Ell va sobreviure a l'atac. Un cop va apunyalar, va dirigir el seu cotxe, on va escriure en el cotxe Vallejo, la data dels fets, i la data dels fets hi va ficar amb ganivet. És a dir, va escriure la data en la que va cometre els homicidis, perquè se l'atribuïssin amb ell. Què observem? Observem com d'important era per ell deixar sempre constància de la seva autoria. A les 7:40, l'home conegut com a Zodiac va fer una trucada una altra vegada des de telèfon públic a l'oficina a la dona encarregada del comtat de Napa. Va explicar el crim que havia comès. Detectius van poder agafar empremtes a la tirada del telèfon, però tot i tenir empremtes, no van aconseguir cap mena de sospitós. Què vol dir? Que era un autor sense antecedents policials previs o antecedents judicials. Capaç de matar, però sense antecedents violents anteriors. No acostuma a ser un perfil d'agressor normal. És a dir, una persona no passa de 0 a 1.000 a matar sense que hi hagi a darrere una sèrie d'antecedents. Això que ens demostra que a vegades els agressors violents no tenen antecedents policials, però no vol dir que no tinguin conductes violentes.
Val.
Val? Sinó que simplement no han estat detinguts.
Val. Això ens pot apropar a intuir que hi havia, i és una de les preguntes que faig sempre, Xavier, alguna mena de patologia?
Sí. Sí, eh? Podria intuir que hi havia una mena de trastorn. Sobretot, parlarem una mica d'un trastorn narcisista de la personalitat.
Val.
Per aquesta importància, notorietat, que es dona a si mateix, que ell vol ser el protagonista, això és important deixar clar.
De seguida en parlem, però abans, la següent víctima.
Sí, Paul Steen, de 29 anys, perjudia que ha assassinat també l'11 d'octubre 69. Ell estava treballant com a taxista quan un home va parar el taxi. Va entrar la primera vegada que actua sobre una persona en solitari i no una parella. Puja al taxi, el fa arribar a una zona residencial i aquí li clava dos trets en el cap, amb una 9 mil·límetres. Torna a haver-hi la 9 mil·límetres pel mig. Val? Seguidament, Sudia li treu la samarreta, la cartera i les claus. Finalment, fuig, deixant el taxi a la zona del crim. En aquest cas, va haver-hi també testimoni. Recordem el que dèiem, que quan actues a la via pública estàs subjecte a que això et passi. Tres joves van veure el Zodíac i el van descriure com un home blanc, entre 25 i 30 anys i com un home robust. L'anècdota va ser que l'operador de policia, i això a vegades passa, va notar que era un home negre en comptes d'un home blanc.
Compte.
Aquests errors poden arribar a distreure una investigació criminal en curs. Per què dic això? Perquè a dos carrers de l'escena del crim uns policies es van creuar amb un home blanc, però que, segons la descripció que estava d'un home negre, no li van donar importància. Quan van tornar a parlar amb els tres testimonis, es van adonar que anteriorment s'havien creuat amb l'assassí.
No pot ser.
Sí, sí que pot ser.
Déu-n'hi-do.
Sí que pot ser. I aquests errors succeeixen, a la vida real, també. El 14 d'octubre 69, la redacció del diari San Francisco Chronicle va rebre una carta amenaçadora escrita per Zodíac. En ella va dir que realitzaria un tiroteig a la porta d'una escola de nens. Per demostrar-ho, va adjuntar un tros de camiseta de Paul Lee, el taxista que havia matat pocs dies abans. Per sort, en aquest cas, mai va arribar a complir la seva amenaça. Ara entrem una mica també en el que era la llegenda que parlàvem, que va fer famosa Zodíac, que són les cartes amenaçadores o els missatges narcisistes del personatge.
Allò que ens comentaves, eh?
Sí, sí. A l'1 d'agost del 69, a les redaccions de tres diaris diferents, va rebre carta d'algú que confirmava ser Zodíac. En totes elles, quasi idèntiques, reconeixia els tres crims i incluïa un criptograma. El missatge només tindria sentit en unir els tres trossos de criptograma. Cada diari tenia un tros diferent. D'aquesta manera es podria conèixer el seu contingut. L'assassí assegurava que en aquell codi es trobava el seu nom verdader.
Per tant, intueixo que aquell criptograma mai va ser desxifrat.
Pues sí que va ser desxifrat.
Sí?
Sí que va ser desxifrat. I allò era, diguéssim, el subidón de l'assassí. L'assassí, a part d'informar sobre els seus crims, també va exigir el protagonisme i atenció. Aquí es demostra el seu punt narcisista i el reclam d'atenció, que traduït és l'obtenció de plaer a través de l'obtenció de la naturalitat, que s'alimenta del poder. La seva motivació, sens dubte, era el poder. Zodíac va demanar a cada diari que publiqués a primera plana les cartes. En el cas de que algú no complís els seus desitjos, amenaçava a matar a 12 persones a l'atzar.
Déu-n'hi-do amb les amenaces.
Sí, sí. Van ser dos lectors que havien seguit el tema d'interès, Donald Bate Hardin, ell professor d'institut, qui va aconseguir desxifrar el criptograma.
Compte aquí.
Compte. Una setmana després van desxifrar el criptograma. Van poder comprovar que el missatge, i aquí també és interessant dir, no contenia el verdader nom de l'assassí. També incluïa alguna falta d'ortografia en llengua anglesa. Traduït, volia dir el famós criptograma un cop es van ajuntar els tres parts.
Anem al missatge, va.
Vinga. M'agrada matar gent, perquè és molt més divertit que matar animals salvatges en el bosc, perquè l'home és l'animal més perillós de tots. Matar alguna cosa és l'experiència més excitant. És fins i tot millor que allitar-se amb una noia. I la millor part és que quan em mori, renaixeré en el paradís i tots els que he matat seran els meus esclaus. No donaré el meu nom perquè vosaltres intentareu endarrerir o aturar la meva recol·lecció d'esclaus per la meva vida al més enllà. I hi ha una part que no va arribar a desxifrar mai. El tros aquest de que per què l'home és l'animal més perillós de tots pertany a una pel·lícula dels anys 32 anomenada El malvado Zaroff. Es tractava de... la pel·lícula anava de que el comte Zaroff era un milionari boig,
sí,
que vivia a una illa solitària i que es dedicava a caçar els nàufrags que arribaven en aquella illa com si fossin animals.
Mira tu.
Perquè deia que el ser humà era el ser, diguéssim, de la creació més perillós que hi havia. Els últims 18 caràcters continua de 8 sense ser desxifrats, però molts cops han fet teories sobre el que podria significar, com per exemple, que podia contenir la seva verdadera identitat. Per exemple, el programa de televisió Misteris a resoldre va assegurar la teoria de que el seu nom verdader confirmat era Teodor Kaczynski, que és un altre cas que pertany a una bomber, una persona que ficava bombes.
Que ens el va explicar Rosa Vinyes en aquest mateix programa.
Exacte, exacte. Personalment, el perfil d'una bomber no encaixa en absolut amb el de Zodiac. Altres especulen que Dennis Rieder, del que vam parlar a l'anterior programa, sí, BTK, en els seus inicis, però que el perfil tampoc s'ajustaria a aquest
tampoc
tipus.
Seria.
Tampoc seria. Així que tenim un cas bastant curiós, que és el de el Zodiac, que és un cas d'aquells que la policia mai va arribar a resoldre, no? És un final una mica melodramàtic.
Per tant, la pregunta, Xavier, és...
Sí.
A dia d'avui i tants anys després,
sí,
es podria arribar a saber?
Actualment, jo considero que amb les tècniques criminalístiques que tenim ara, seria més fàcil d'atrapar en aquest tipus d'agressor. Ja sigui pel calibre, pel seguiment de les veïnes, pel seguiment de les armes, per les ubicacions telefòniques, per una sèrie d'avenços tecnològics que han facilitat a la policia l'identificació dels agressors i la detecció d'aquest tipus de persones.
Més coses que em criden l'atenció en aquesta carta que ens llegies i que havia publicat l'assassí del Zodiac a diferents diaris, parla precisament d'això, d'una vida més enllà, on obtenia esclaus a través de les morts que havia fet en aquesta vida. Abans et preguntava si era probable que existís algun tipus de patologia.
Sí.
Jo crec que pot quedar clar a través d'una carta com aquesta.
Mira, un trastorn necessita de personalitat és evident. Aquesta rasca de poder. De fet, és un cas que he portat, perquè més endavant, un altre dia, parlarem d'un cas similar que va ocórrer aquí a Espanya. D'on el trastorn necessita de personalitat i la necessitat de la notorietat i fer-se important i declarar-se més intel·ligent que la policia i que tothom, el que demostra segurament d'aquest autor és que al seu voltant era bastant mediocre. Això és important. Per això buscava aquesta notorietat. Per això buscava ser més intel·ligent que la policia, perquè la seva vida real era bastant mediocre, aquest autor.
Sol ser així? És a dir, gent que en edat adulta, o encara que siguin joves, però ja entrats en edat adulta, tenen comportaments amb una violència virulenta d'aquest tipus, sol ser perquè s'han sentit persones mediocres?
S'han sentit frustrats, molt frustrats. I això desencadena en actituds de vegades agressives i d'aquí actituds violentes. Les variables conductuals no són determinants, però sí que estan presents. Llavors, en aquest cas, pots trobar, i l'altre cas que parlarem, que és el famós assassino de la baraja, ja parlarem un altre dia, la presència...
Conegut, també.
Molt conegut, molt conegut. I també actuava amb una arma de foc. Tot i que per ell l'arma de foc sí que era característica. Bueno, no desvetllaré més...
Ja en parlarem a propi programa.
Però en aquest cas, la frustració i el sentiment d'inferioritat juga un paper molt important en els agressors. Val? Quasi que és un element motivador. Sí? La frustració és important de saber gestionar correctament.
Per últim, Xavier, ja saps que no te'n salves de la darrera pregunta que faig sempre, i que és amb un assassí en sèrie d'aquestes característiques, com se l'atura?
Doncs detenint-lo, res més. Aquest agressor que va parar en sec mai es va poder determinar, perquè alguns especulen que va morir i altres que va ser empresonat per un altre crim, que no fossin aquests. Però va desaparèixer de la nit al dia. Molt estrany que això succeeixi.
Xavier Álvarez, criminòleg, analista en la conducta i el perfil criminal i escriptor de novel·la policíaca i criminal. Moltes gràcies, com sempre, una setmana més. Estarem pendents del proper cas, que és aquest assassí a les cartes, que cria molt l'atenció.
Vinga.
Que vagi molt bé. Una
abraçada. Vinga, gràcies.